Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repassen titulars amb Dolors Lieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Augmenta la participació dels joves en el projecte perquè escollin a què volen destinar 10.000 euros del pressupost de l'àrea. De les 33 propostes recollides, 28 passaran a la fase final de votacions que se celebra demà al vespre a l'Ajuntament Vell.
Són propostes que tenen a veure amb l'oci i les arts plàstiques, també el foment de l'ocupació i qüestions de caire més social, com per exemple la realització d'un projecte comunitari per l'elaboració d'un protocol contra les agressions sexistes per festa major. En parlarem avui amb la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Calella, Mariona Grau.
L'associació de veïns Calella Centre tanca la ronda de contactes amb els partits polítics per presentar-se com a entitat i també plantejar els seus objectius. El seu president, Manuel García, assegura que en fa un balanç positiu i que la majoria de l'oposició comparteix les necessitats apuntades des del primer dia.
Que són compliment de les normes de convivència i civisme, millora de la mobilitat i també dels canals de participació. García diu que l'entesa no va ser tan bona amb el govern, amb qui ara es volen tornar a reunir per desencallar una de les demandes fetes, la de tenir un local per atendre els ciutadans.
El conseller delegat de Benestar Social del Consell Comarcal, Jordi Mir, ha apuntat la necessitat d'ampliar el projecte Radars Socials al conjunt del territori per detectar casos de vulnerabilitat. Ho fa arran del cas de l'anciana que dilluns va perdre la vida a Reus.
Des de l'ens supramunicipal s'han endegat altres iniciatives per combatre la pobresa energètica amb proves pilot que s'estan fent a Premià i Mataró. Avui l'entrevistem a l'Info Migdia.
I Sant Pol de Mar ha donat al Museu del Ferrocarril de Catalunya un tram de 6 metres de la via original de la primera línia de tren que va funcionar a l'estat espanyol. Quan es va desgastar, els ajuntaments van utilitzar la via per altres usos.
A Sant Pol de Mar, la via del tren era un element que formava part de l'enllumenat públic. El Cercle Històric Miquel Biada de Mataró va constatar-ne el valor i també la necessitat de conservar aquest tram de via.
L'àrea de joventut de l'Ajuntament de Calella ha rebut 27 propostes pel pressupost participatiu d'aquest 2016. Els impulsors dels diferents projectes faran demà divendres una presentació pública a la sala d'actes de l'Ajuntament Vell. Un cop coneguts els detalls de cada projecte, es passarà també a la votació.
Les propostes són variades, n'hi ha des de l'organització de festes i festivals de joventut fins a altres com un projecte comunitari per l'elaboració d'un protocol contra les agressions sexistes a la Festa Major de Calella. L'àmbit laboral és un altre dels aspectes que preocupa els joves, ja que s'han presentat 3 propostes sobre aquesta temàtica. Totes passen per la creació d'un espai web on s'hi recullin les ofertes laborals disponibles i on hi hagi orientació i consells a l'hora de trobar feina. Recordem que l'Ajuntament destina 10.000 euros pels pressupostos participatius de joventut.
I en parlem amb la tècnica de joventuts de l'Ajuntament de Calella, Mariona Grau. Benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
Són 27 propostes. Hi ha hagut un salt molt important en quantitat respecte a l'any passat, oi?
Sí, bé, de fet són mira, en total, ara ho tinc aquí, se n'han presentat en total 33, val? El que passa que n'hi han hagut 5 que els hem descartat perquè no complien els requisits, que això el dia d'assemblea també, més que res, perquè les persones que hagin presentat ho tinguin constància de que s'han descartat per aquests motius, i el dia d'assemblea expliquem els motius pels quals s'han descartat, i llavors n'han quedat 28. 28 de les quals 5 són del grup 2, és a dir, quan diem grup 2 ens referim a joves de 21 a 30 anys, i la resta, és a dir, 23 són del grup 1, que són de joves de 15 a 20 anys. És veritat que hi ha hagut un salt quantitatiu respecte als anteriors i, bueno, no sé, sí que hi han hagut més propostes presentades per joves a nivell individual, és a dir, o associatiu o de grups, però que no els hi ha anat a fer cap taller, però bàsicament el canvi de... O sigui, el salt quantitatiu es deu a que aquest any els tallers que han anat a fer els alumnes de primer de batxillerat, que cada any ho fem, han anat molt bé, han funcionat molt bé i hem rebut molt bona resposta per part dels alumnes i molts s'han animat a presentar propostes, cosa que altres anys no passava.
Perquè recordem que des de l'àrea es va a les escoles, s'explica aquesta iniciativa i també una mica quin és el procediment que poden seguir sempre amb l'assessorament dels tècnics de l'Ajuntament per presentar les seves propostes.
Exacte, nosaltres just abans de fer l'assemblea. Cada any anem a les escoles, a l'Escola Pia, al Bisbe Sivilla i al Freta, a fer un taller de participació a tots els alumnes de primer de batxillerat. Clar, són molts alumnes, el que passa és que, bueno, depenent de l'any tenim una resposta o una altra, i aquest any és veritat que la resposta ha sigut molt positiva i molts alumnes s'han animat a presentar propostes.
El procés de selecció de les definitives es fa a partir de votació dels membres que vagin a l'assemblea, dels joves, que decideixin anar a l'assemblea que es farà demà, i s'escolliran tant propostes del grup 1, d'aquest del grup de més joves, i també del grup 2.
Sí, exacte, a veure, clar, de fet, per experiència d'altres anys, veurem aquest any què passa, hi ha 28 propostes presentades, però perquè surtin escollides, els joves que les presenten han de venir a l'assemblea a explicar-les i presentar-les. Ja dic, per experiència d'altres anys, moltes vegades venen el 50% de totes aquestes propostes, perquè hi ha molta gent que sí que s'anima a animar a presentar una proposta, però després, doncs, per un motiu o altre, no venen a l'assemblea, llavors ja queden descartades. Per tant, perquè puguin sortir escollides, han de venir a l'assemblea a explicar-les a la resta de joves, que l'assemblea sí que està oberta a tots els joves, no només els que han presentat proposta. Llavors s'han d'explicar les propostes i després es passa a la votació. I d'aquí surten escollides com a mínim una de cada grup. Ja dic com a mínim perquè això va en funció del pressupost. Si la proposta més votada no arriba als 5.000 euros, doncs la següent més votada també entraria. I així fins que s'arribi als 5.000 euros de cada grup.
Hi ha joves que s'animen a participar edició rere edició?
Sí, sí, sí. Hi ha alguna proposta que, per exemple, tenim, sobretot del grup 2, en Calçotat Calella es va presentar l'any passat, el que passa que no va sortir escollida, i la del projecte de Chipstock Party es va presentar fa 2 anys i sí que va sortir escollida.
Les temàtiques són molt diverses, oi, Mariona? Hi ha temes, per exemple, qüestions laborals, que també els preocupa als joves, però i també de festivals, no? De concerts, d'esdeveniments culturals.
Sí, a veure, sí que és veritat que quan nosaltres tenim 4 àmbits dintre de lo que és les bases, i la majoria solen ser d'oci lleure, però dintre d'oci lleure són diverses les unes amb les altres, perquè n'hi ha algunes que són més de festivals, hi ha algunes que són més de festes concretes, hi ha algunes que són de l'àmbit musical, hi ha algunes que són més esportives, varien una mica, hi ha algunes que són de cinema, varien entre elles. I llavors ja, aquest any sí que n'hi ha algunes més sobre treball i formació. I és que realment sí que és veritat que als joves, sobretot els més joves, els preocupa el tema de poder trobar una feina, una primera feina, sobretot en època d'estiu.
I també m'agradaria, aprofitant que parlem de pressupostos participatius, algunes de les propostes que no arriben a ser votades finalment, però sí que el fet de presentar-les, de posar-les en comú, fan que hi hagi aquesta dinàmica positiva entre el col·lectiu, i em refereixo al projecte de pintura solidària, no?, que recordo l'any passat que van presentar joves. L'objectiu era, doncs, posar mà d'obra i anar a pintar els pisos de la Fundació Hàbitat Solidari. Vull dir que aquesta iniciativa, la dels pressupostos participatius, també serveix una mica per activar la gent jove de Calella.
Sí, no, i a la vegada també ens serveix una mica per fer una mica d'estudi de les necessitats dels joves de Calella. I de fet, hi ha moltes propostes, no sé si moltes, però nosaltres sempre el que diem a l'assemblea és que encara que les propostes no surtin escollides, que algunes, per exemple, són de cost mínim, I fins i tot hi ha algunes que són de cost zero. Les que són de cost zero els diem veniu-nos a veure, perquè aquestes les podem dur a terme igualment, i les que són de cost mínim també, que ens posem, que es posin en contacte amb nosaltres, perquè encara que no surtin escollides en podem parlar, i què millor que fer un projecte en el qual darrere hi hagi joves que vulguin dur-lo a terme.
És una iniciativa aquesta ja prou consolidada a Calella, Mariona? I que els joves s'impliquin directament?
Costa molt realment. L'únic espai en el qual ho fan és a través d'aquest projecte, si no és molt difícil, però bueno, gràcies a això també és una manera de donar mecanismes perquè ho facin, i mica en mica cada any, bueno, anem veient que van una miqueta millor.
Segurament el punt d'inflexió i de reforçar tota aquesta dinàmica serà en el moment en què doncs es torni a tenir un local, que sabem que des de la regidoria, i així ens ho ha fet saber la titular, s'hi està treballant, i de fet és un dels punts inclosos en aquest pla local de joventut que s'acaba de tirar endavant. Demà hi haurà aquesta assemblea, aquesta votació pública de les propostes, que serà a l'Ajuntament Vell. A quina hora?
Serà l'Ajuntament Vell, bueno, els joves estan convocats a 7:45, perquè farem una mica d'inscripció i perquè es vagin entrant, i l'assemblea començarà a 8:00.
Doncs Mariona Grau, tècnica de joventut de l'Ajuntament de Calella, gràcies també per atendre avui la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Amb les trobades als partits de l'oposició, l'Associació de Veïns Calella Centre ha donat per tancada la ronda de presentació de l'entitat i els seus objectius bàsics a nivell polític. Ho faran a partir d'ara amb el teixit associatiu i altres col·lectius. Manuel García, president de l'Associació Veïnal, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que estan a l'espera de disposar d'un local des d'on atendre també els ciutadans.
Ha explicat, de fet, que és una de les demandes que van fer a l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, en la reunió que van mantenir a principis d'octubre. García diu que l'espai que se'ls va oferir no concorda amb els plantejaments que tenen de ser accessibles a la ciutadania.
La alcaldesa en su día de la presentación nos planteó en la fábrica Llobet. Nosotros de entrada a la fábrica Llobet, si no hubiese más remedio, pero no es en la ubicación para que nosotros deseamos por un tema de centralidad. Estamos a la espera de que se nos pueda decir, ya se lo hemos pedido por escrito y todo, ¿eh? Ahora mismo le hemos pedido que la utilidad de cada miércoles del Ayuntamiento vela.
Una de les assemblees que es convocarà pròximament serà per presentar l'associació veïnal al conjunt de la ciutadania.
A tot això, García ha admès que la relació amb el govern municipal de Calella no va començar amb mal peu, no hi va haver molta entesa en la primera trobada amb l'alcaldessa de Calella, dit, i per això han demanat reunir-s'hi novament.
Tuvimos un mal día, yo creo que fue un mal día por ambas partes, ¿no? No es la mejor manera de comenzar, pues un poco de tensión y un poco, bueno, pues no, yo creo que no fue muy, eso habrá que resituarlo porque evidentemente la sociedad de tirología, el objetivo básico es el diálogo, el consenso, no solamente con el Ayuntamiento, sino con todos los grupos y con todas las entidades de, que hay en Calella, que son muchas y muy positivas todas, ¿no?
Doncs al contrari que amb la resta de partits de l'oposició, també amb el PSC, que ha entrat en aquesta segona ronda de contactes polítics que acaba de tancar l'Associació de Veïns Calella Centre, Manuel García, revela que han trobat molts punts en comú entre les demandes de l'associació i els plantejaments propis de cada formació.
Ha ido bien con todos los grupos, ha habido una gran aceptación por parte de todos los grupos municipales, incluso ha habido bastantes coincidencias en los tres ejes básicos que planteamos la Asociación de Vecinos, que el tema de ordenanzas municipales, cumplimiento de civismo y convivencia, el tema de la movilidad, por otra parte, incluido las zonas azules, y luego el tema de participación ciudadana, alguna modificación de propuestas de cara a lo que es la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Calella.
Ara obriran un nou torn de contactes, en aquest cas amb altres entitats, també associacions locals. Entre elles destaquen l'interès i la transcendència de la reunió que tenen pactada amb el Comitè d'Empresa de l'Hospital Sant Jaume de Calella.
Creo que será una de las reuniones para nosotros importantes para que nos sitúen un poco cuál es la realidad de nuestro hospital comarcal, que pensamos que es uno de los hospitales con bastante deficiencia a nivel de servicio. No tanto grandes profesionales hacen lo que pueden, pero el recurso, los recortes en la sanidad y en la, como en otros factores, pues bueno, han influido mucho en la de esto.
L'Associació de Veïns Calella Centre, que reclama altra vegada el dret a tenir veu a les sessions plenàries, ha demanat la reglamentació de l'organisme municipal.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
El cas de la dona morta a Reus en l'incendi de casa seva ha posat al descobert un dels molts casos de pobresa energètica que pateixen col·lectius tan vulnerables com el de la gent gran que viu sola.
Doncs sí, Emili, malauradament hi ha molts perfils de ciutadans que pateixen pobresa energètica, com famílies senceres o monoparentals, i es fa necessària, doncs, una actuació de les administracions i un compromís també de les companyies subministradores per acabar amb aquesta problemàtica. Una de les administracions que treballa amb diferents projectes per combatre la pobresa és el Consell Comarcal. Molt aviat l'ens supramunicipal posarà en marxa una prova pilot d'un projecte de formació pels tècnics dels serveis socials dels ajuntaments de la comarca. L'objectiu és que puguin, en el cas de la llum, interpretar i conèixer tots els conceptes de la factura per posteriorment assessorar els ciutadans vulnerables per tal que puguin rebaixar els imports que tenen que pagar.
Doncs sí, avui en parlem amb el conseller delegat de Benestar Social del Consell Comarcal, el senyor Jordi Mir. Benvingut a l'Info Migdia.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Com hem dit, el Consell Comarcal té diferents projectes oberts per combatre la pobresa energètica. Avui vostè ha parlat també, ho ha fet a través de les xarxes socials, de la necessitat d'estendre a la comarca el projecte Radar Socials, que és una xarxa de complicitats per tal que la gent gran no es vegi sola, oi?
Correcte. i no només la gent gran, sinó qualsevol persona que pugui estar patint doncs les conseqüències de la pobresa energètica o altres necessitats de caire social, doncs que pugui ser detectat per una xarxa de, bé, social a cada poble i ciutat, a través dels comerços, bars, etc., llocs que sol freqüentar aquella persona, que permetin detectar les necessitats que d'una altra manera no arribarien als serveis socials de cada municipi.
Seria assimilable al programa Cuida'm que s'està portant a terme aquí a la ciutat de Calella, aquestes botigues, botigues de tota la vida, botigues de barri, diríem, que tenen un contacte gairebé diari amb la gent gran, que poden saber, doncs mira, avui hem vist que fa dies que no passeja pel barri,
que no ve tal persona, exacte.
Ah, exacte, sí.
Seria una cosa semblant. A veure, bàsicament el projecte Radars s'ha aplicat de manera extensa a Barcelona, que és on va néixer, al barri de Gràcia, i ara s'ha extès com a prova pilot a un barri de Mataró, que és el barri de Molins, i està començant a funcionar a Arenys de Munt, que és on vam fer la presentació farà tot just un mes. I la idea des del Consell Comarcal és doncs fer una presentació en un Consell d'Alcaldes, segurament serà el proper o si no seria el següent, i fer-ho extensiu a tots els ajuntaments i ajudar des de l'àrea de benestar social del Consell Comarcal a implementar-ho a aquells municipis que vulguin fer-ho, que intentarem que siguin tots, lògicament.
I també volen posar en marxa, en aquest cas, un projecte per formar tècnics dels serveis socials dels ajuntaments de la comarca, en aquest cas perquè puguin assessorar bé els ciutadans i sobretot també a col·lectius vulnerables en qüestions de les factures, no? Sobretot ara que parlem aquests dies del cas malaurat de Reus.
Sí. I jo et diria que no només la formació que tu comentaves, sinó que el projecte va una mica més enllà. Concretament estem treballant, el que passa que aquí sí que estem en fase una mica embrionària encara, en el que serà el banc d'energia. De fet, s'està fent una prova pilot al municipi de Premià de Dalt, i és un projecte que abarca diferents administracions, eh? Aquí entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme. I aquest és un projecte molt interessant que acabarà de rodonir tot el que estem comentant, no? A part, evidentment, de la implicació supernecessària de les companyies energètiques i del desenvolupament de les lleis per part de les administracions, cal cobrir-ho pel que fa a la detecció, pel que hem parlat abans dels radars, però també, sobretot, cal connectar l'estalvi energètic amb la pobresa energètica. I concretament el Banc d'Energia el que proposa és que l'estalvi energètic que generi cada municipi pel que fa als equipaments públics i a les infraestructures públiques d'enllumenat, doncs aquest estalvi anual vagi destinat a un banc d'energia que ajudi no només a pagar factures a aquelles famílies que més ho necessiten, sinó que ajudi a aplicar inversions perquè puguin reduir el consum energètic, cosa que d'una altra manera no podríem fer. És a dir, no és només conformar-nos en que la factura és la que és i aquesta persona no la pot pagar i per tant se li ha d'ajudar, sinó que l'ajudaríem a fer inversions per reduir la factura energètica de manera que la pugui a la llarga doncs acabar assumint. És un procés d'inversió que és llarg, però que pensem que connecta, com dic, l'estalvi energètic amb la pobresa energètica i és una solució de futur que pot ser molt interessant.
I les companyies, què els hi diuen respecte a això?
Bé, les companyies aquí poca cosa tenen a dir, vull dir, perquè a veure, l'aplicació de mesures per reduir la factura energètica és una cosa que en el nostre país fins ara no s'hi prestava molta atenció, però a països on fa molt més fred, per entendre'ns, doncs és una qüestió prioritària. Tot el que són programadors, termòstats, etc., que et permeten optimitzar el nivell de confort amb el mínim cost possible, això són mesures i instruments que s'estan aplicant des de fa molt temps a molts països i que aquí estan poc introduïdes. Clar, famílies que no poden pagar la llum, molt menys podran fer una inversió que els hi permeti reduir el seu consum. I, per tant, d'aquesta manera, des de fora, sí que se podrà ajudar aquestes famílies que puguin dur a terme aquestes inversions. I, per tant, en aquest sentit, bé, les companyies elèctriques i de gas no tenen res a dir. És una qüestió de com fem arribar aquestes inversions en aquestes famílies. I està molt ben pensat, perquè és a través de l'estalvi que generi cada municipi que es pot destinar després els diners a ajudar aquestes famílies a fer aquestes inversions.
I això deia que s'està provant?
A Premià de Dalt. Aquest any, 2016, està fent la prova pilot i un cop s'hagin tret doncs les temes que s'han d'acabar de polir, doncs s'implementarà a tot el territori. La intenció per part nostra és impulsar-ho des del Consell Comarcal a la comarca del Maresme, ja que ha sigut una de les dues comarques que, on s'ha dut a terme la prova pilot.
Creu que el paper que estan fent les administracions en tota la qüestió de la pobresa energètica és suficient? Perquè també, després també hi ha l'altre cantó, el de les grans subministradores. En aquest cas també, aquests dies hem vist, no, com aquest enrenou i retrets d'una banda cap a l'altra.
Sí, però aviam, personalment penso que tots hem de fer el màxim possible, però penso que ha quedat clar que des de les administracions, concretament des de la Generalitat de Catalunya, s'ha treballat a fons aquest tema i no s'ha pogut tirar més endavant per les traves que hi ha posat l'Estat per una banda i el Tribunal Constitucional per una altra. Però és evident que les companyies, les grans companyies que conformen l'oligopoli energètic espanyol que encara viu de les prebendes del passat, estan francament deshumanitzades. Aquest matí jo sentia declaracions dels dirigents d'alguna de les companyies i de veritat no sé si és que viuen en un estatus molt allunyat del que vivim la majoria de ciutadans, però són impròpies de la situació que està travessant el nostre país i altres països com a conseqüència de la crisi econòmica de la darrera dècada. Francament, la responsabilitat social que tenen avui en dia és d'un nivell molt, molt, molt baix i d'un compromís baixíssim. I són elles les que haurien d'impulsar les administracions. El que han de fer és obligar, clar, obligar per llei. Obligar per llei perquè ells no estan complint amb la seva responsabilitat social. És que parlen molt de números i no s'estan adonant de que darrere de cadascuna de les xifres que parlen hi ha persones i que estan donant un servei bàsic a les persones i sembla que d'alguna manera això no ho estan tenint present. Esperem que el malaurat cas que s'ha viscut recentment a Reus doncs serveixi perquè es sensibilitzin d'una vegada i que no només s'avinguin allò que els demanin les administracions, sinó que també prenguin ells iniciatives, com està sent el cas de les companyies d'aigua. La companyia d'aigua, les companyies d'aigua, doncs sí que tenen acords signats amb molts ajuntaments i tenen fons socials per ajudar i han pres ells la iniciativa, no només perquè se'ls ha marcat per llei, sinó han tingut una certa iniciativa. Però sorprèn molt que les energètiques, les de gas i electricitat, doncs no tinguin aquesta actitud. Realment sorprèn.
Ahir sentíem aquest el representant d'aquesta companyia elèctrica Escudança dient que de fet no hi ha una reglamentació clara i en això donava les culpes la Generalitat de Catalunya. Vostès que hi estan treballant a sobre i gairebé a diari com administracions més pròximes al ciutadà, qui té a dir-hi?
Home, doncs clarament que, insisteixo, que és una qüestió de voluntat, més enllà de rei, de lleis i de reglaments, és una qüestió de voluntat. Vull dir, quan un aplica una llei o un reglament és perquè no hi ha una voluntat prèvia i, per tant, has d'obligar a que allò es dugui a terme. I voluntat de col·laborar en aquest sentit per part d'elèctriques i gas, doncs no n'hi ha hagut fins ara. Per tant, de veritat que segurament no és responsabilitat exclusiva d'una de les parts, però el repartiment jo diria que estaria 90-10, clarament amb major pes de responsabilitat per part de les grans companyies.
El cas de la víctima mortal a Reus s'entreveu que és un cas complex amb una idiosincràsia sí. Molt pròpia, no? Però sí que podríem treure'n que realment és la gent gran, el col·lectiu de la gent gran que potser és la que pateix d'una manera més directa aquesta pobresa energètica, aquesta vulnerabilitat. No sé si aquí en el cas de la nostra comarca també seria aquest col·lectiu el que té més dificultats o el que...
Sí, segurament sí, en el sentit de que no tenen tantes facilitats a l'hora de comunicar-ho, de comunicar la seva problemàtica a serveis socials, també perquè segurament són persones d'una altra generació i a vegades per raons de vergonya, de que no vull que se sàpiga la meva situació, doncs no ho comuniquen. Nosaltres estem detectant que les generacions més joves no tenen cap inconvenient en acudir als serveis socials, que sempre insistim en el mateix. No estan només per ajudar les persones necessitades en qüestions econòmiques. Vull dir que avui en dia a serveis socials qualsevol ciutadà pot tenir un motiu per anar-hi, no? I per tant estem justament per ajudar i que ningú doncs tingui aquesta recança a l'hora de fer-ho, no? Potser la gent gran, en alguns casos, doncs, els hi costa més, i en aquest sentit sí que serien el col·lectiu que estaria en més risc de patir les conseqüències de la pobresa energètica.
I aquí tornaríem a l'inici de la conversa, no? La importància d'aquest projecte de radars socials.
Exacte, hem de posar el màxim de fórmules per detectar totes les necessitats. Si la persona no té la iniciativa o no té la possibilitat de comunicar-ho, si la companyia no té la possibilitat o no té la voluntat o la iniciativa de comunicar-ho a l'administració, doncs entre tots, a nivell social, doncs hem de ser capaços d'establir mètodes de detecció de les necessitats.
Senyor Jordi Mir, conseller delegat de Benestar Social del Consell Comarcal, gràcies per atendre avui la nostra trucada.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar ha donat al Museu del Ferrocarril de Catalunya un tram de via de la que va ser la primera línia ferroviària que es va posar en marxa a l'Estat l'any 1848, una secció de 6 metres de longitud que ara es custodia a l'equipament de Vilanova i la Geltrú amb la intenció de mostrar i donar a conèixer com era la xarxa que es va construir entre Barcelona i Mataró.
Ha explicat l'alcaldessa de Sant Pol de Mar, Montserrat Garrido, que un cop la companyia va substituir aquells trams de via originaris, molts ajuntaments van comprar-los per donar-los un altre ús. En el cas de Sant Pol de Mar es va reconvertir en un element de l'enllumenat públic.
Originàriament van posar uns trams de via que ells creien que donant la volta a la via quan un cantó ja estigués gastat podrien utilitzar-lo, però se'n van adonar que no. Llavors van haver de canviar tots els trams. M'imagino que els ajuntaments, doncs alguns, com en aquest cas és Sant Pol, els devien comprar per utilitzar-los per altres coses. I aquí a Sant Pol es van utilitzar per posar enllumenat del carrer. En aquell moment era un tram de via i a la punta hi anava soldat un fanal de carrer.
Aquest tram de via de 6 metres de longitud aguantava en concret un fanal de l'avinguda Fregata Numància. A més de l'impacte històric sobre el territori, amb una clara influència en el creixement i la prosperitat econòmica de la comarca en l'època del tèxtil, la via del tren està especialment lligada i integrada en el paisatge urbà maresmenc. A Sant Pol, a diferència de la resta de poblacions costaneres, l'estació està oberta i s'hi pot accedir lliurement. A Sant Pol de Mar ara s'hi estan fent obres de millora que faran que les andanes continuïn comunicant directament amb els carrers.
L'aixecament de les andanes, l'allargament d'aquestes andanes també, perquè hi ha trams que el tren és més llarg que on la gent pot pujar, i després per al cantó de mar es posa una petita barana que no arriba a un metro d'alçada i ja està, vull dir, no s'hi fa res més. L'estació continuarà sent lliure d'entrada i sortida i no hi haurà aquest impacte visual que hi ha a la majoria d'estacions.
L'administradora de la infraestructura ferroviària ha fet, doncs, una concessió especial al poble, tenint en compte la seva voluntat d'unificar estèticament i funcionalment totes les estacions.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I fins al 8 de gener es pot veure al Museu del Turisme de Calella la mostra Intimitats, la roba interior del segle XIX al XXI. Es pot visitar de dimarts a dissabte de 5 a 8 del vespre i també els diumenges d'11 del matí a 6 de la tarda.
Un viatge a través de més de 2 segles d'història de la mà de la roba interior, ens ho explica Carme Tort, directora dels Museus de Calella.
El que podem veure Intimitats, com diu el seu títol, és una evolució de la roba interior bàsicament femenina des de mitjans del segle XIX fins a l'actualitat. És un repàs a aquesta manera de vestir-nos íntima.
Més d'un centenar de peces femenines i masculines procedents dels fons propis del Museu de Badalona, del Museu Tomàs Balvei de Cardedeu i de també col·leccions particulars.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
Amb el temps.
Avui hem de continuar amb una situació meteorològica molt tranquil·la. El temps serà estable i l'ambient assolellat a tota la comarca amb unes temperatures que han pujat lleugerament aquesta passada nit i pel que fa a les màximes també seran una mica més altes, en alguns valors que poden arribar als 18 graus a les hores centrals del dia. A banda d'això, tranquil·litat, com dèiem, domini del sol i vents fluixos que seran del sud-sud-oest de cara a aquest migdia i tarda i amb una situació marítima, per tant, també molt tranquil·la. Demà arribarà una línia frontal poc activa que farà que augmenti la nuvolositat, sobretot de cara a mig matí i durant la resta de la jornada el cel estarà tapat i a última hora del dia es pot escapar alguna goteta de forma aïllada i poc important.
Fins aquí l'Info Migdia. A partir de les dues, us quedeu amb notícies en xarxa, edició migdia. La informació local arriba a les 6 de la tarda al butlletí i a partir de 8:15 a l'Info Vespre amb Oriol Leo i Marc Mir.
Més informació a www.radiocalella.cat.